Santa Eulàlia, un podcast sobre Barcelona, amb Bot Bou.
Sota l'asfalt i la vorera, mentre caminem, la ciutat amaga una altra ciutat. El metro, l'aigua, els refugis, les clavegueres, el cablejat, els pàrquings... La Barcelona subterrània. L'arquitecta Rosina Vinyes és qui se la coneix millor. Fa anys que va emprendre una recerca que primer va culminar en la tesi Barcelona oculta, la rellevància del subsol en una gran ciutat contemporània, i que després ha continuat amb més investigació. En aquesta conversa, Vinyes ens explica per què no coneixem prou el subsol i, sobretot, com el podríem aprofitar millor. Tot seguit, a Santa Eulàlia. Rosina Vinyes, benvinguda a Santa Eulàlia.
Moltes gràcies.
Avui volem parlar de la ciutat que tenim a sota els peus i a sota la vorera, la Barcelona subterrània, i abans d'endinsar-nos en com ens l'hem d'imaginar i amb les oportunitats i els desafiaments que ens dona, et volia demanar per què et va començar a interessar, quan et va començar a interessar.
Bé, em va interessar per diferents aspectes. El primer va ser una experiència professional en el qual veia que sovint hi havia problemes, o sigui, treballava en aquell moment a l'administració, a l'Ajuntament de Barcelona, i sovint hi havia coses que es complicaven per desconeixement del subsol. Després, un aspecte personal, doncs, que veia que hi havia molts moments del dia que els passàvem soterrats i que la qualitat de l'espai no era bona, o que hi havia com... I finalment, en aquell moment estava fent la tesina del màster d'urbanisme de la UPC, de recerca, i veia que hi havia un munt d'estudis de Barcelona, però del subsol ningú n'havia parlat més que sectorialment, no? De l'aigua, doncs molt de l'aigua, de geologia, molt de geologia, però la visió aquesta més de la complexitat, de la totalitat del subsol, doncs no hi era. I aleshores vaig començar a fixar-m'hi i vaig dir, ostres, doncs potser que començo a mirar-hi. I llavors vaig començar, doncs, a avançar i a començar-me a apassionar amb això. Això era el 2008. Això va ser el 2008.
A què l'atribueixes, aquest desconeixement que hi havia sobre el subsol de Barcelona? Era una cosa particular d'aquí, o és en general que el subsol és poc estudiat?
No, és en general, malgrat que el subsol i la ciutat han anat lligats, doncs, durant tota la història. De fet, subsol és una part important de la ciutat, o sigui, forma part de la ciutat des de l'antiguitat, que ja ha estat utilitzat amb el clavegram i l'abastament d'aigua. A la ciutat moderna hi ha un salt qualitatiu i quantitatiu molt important, perquè, doncs, la tècnica avança moltíssim i aleshores, doncs, les ciutats es fan grans també, i llavors necessiten, doncs, els primers metros, els primers túnels. Mm-hmm. Però és en la ciutat contemporània quan es passa a utilitzar moltes més hores de les que realment pensem al subsol. I, de fet, o sigui, quan ens llevem, el primer que fem és utilitzar el subsol.
És agafar el metro per anar a la feina.
No, abans, quan obres els ulls...
Quan engegues l'aixeta...
O obres el llum, allò ve del subsol. Llavors ho tenim molt més present, i fins i tot acabes a la nit i dius, hòstia, doncs anem a prendre una copa, o anem a una discoteca, i bum, baixes les escales i estàs al subsol i no eres conscient, no? Llavors, tot això fa, doncs, que el subsol sigui molt més present del que ens imaginem. Llavors, la seva condició d'invisible fa, doncs, que no hagi estat mai estudiat en la seva globalitat, val? O pràcticament mai. Llavors, no passa aquí, passa tot arreu. Com que no es veu, dius, bueno, doncs sectorialment, sí, els geòlegs, doncs en saben molt, els arqueòlegs, doncs molt de lo seu. Hi ha feines importantíssimes. Els enginyers d'aigua, tot superben estudiat, amb el seu pla de clavegueram, els d'abastament, però una visió conjunta no hi és enlloc. Llavors, per això també el fet de fer aquesta tesi, doncs, va tenir bastant ressò, perquè no hi havia aquesta visió conjunta. És un primer pas humil, però que va tenir molt ressò. Sí, hi ha una... O sigui, hi ha molt a fer, encara, vull dir que no...
Quan has dit al principi que treballant a l'Ajuntament us trobàveu que molt sovint hi havia problemes de la superfície de Barcelona, diguem-ne, que acabaven topant amb problemes del subsol, i que llavors és el que sí. Et va fer donar que hi havia aquest desconeixement, de quina mena de problemes parlem?
Hòstia, era molt divertit, perquè jo treballava a 22 arroba, que, bueno, 200 hectàrees en transformació, amb molt d'obres a carrers, plans per transformar illes senceres, o sigui... Podia passar des d'estar fent un carrer i que a sota hi hagués un refugi de la Guerra Civil, llavors que es compliqués tot, a que estiguéssim fent un edifici i de sobte, doncs, es trobessin que les pantalles del costat amb els rodons, bueno, que passessin al carrer o passessin a la parcel·la del costat, fins als plans, doncs, que la gent volia tirar més avall del que tocava, o... que es bombeja, com que allà està molt a prop del mar, es bombeja aigua del freàtic que entra als soterranis, però com que s'obliga a fer dos plantes soterranis, doncs entra sempre aigua i es bombeja. O sigui, hi havia com... Per mi em semblava desconcertant. I després també va ser, o sigui, com a anècdota, va ser un condicionant per triar aquest tema anar amb una amiga a buscar una moto que li havien agafat i no sé què, que estava al dipòsit de vehicles de Ronda Litoral, i veure allà al soterrani un espai preciós ple de cotxes, amb llum i de més, de dir, hosti, mira que xulo, això no sabia ni que existia. I en aquell moment jo em movia molt amb moto per conèixer la ciutat, amunt i avall, amunt i avall.
Recordo que vam fer... Digues, perdó.
Era, bueno, que això, ja està. Sí.
No, dic, recordo que vam fer fa uns mesos un capítol amb l'Anna Sánchez, que ha coordinat una exposició sobre els refugis antiaeris de la Guerra Civil a Barcelona, i justament explicava que és una cosa que es va trobar a Porcioles, que quan en l'època del boom de la construcció als anys 60 volien construir molts edificis en zones de Barcelona que el terreny semblava disponible, i de cop i volta, quan començaven a acabar, es trobaven un refugi darrere l'altre, no? I que aquí va començar el primer cens per això.
Exacte, o sigui, els 1.400 refugis és espectacular, això, vull dir que és un fragment petitíssim d'arqueologia, però el que hi ha també, bueno, de tot. Bueno, ara parlarem de tot el que hi ha, perquè és tremendo. Sí,
quan vas fer aquesta primera radiografia, que amb això va ser pionera a la teva recerca, d'intentar fer una lectura integral de què passava a Barcelona, de la ciutat que hi havia sota terra, com dius, ara parlarem, eh? ara farem una enumeració, però en termes generals, què diries que et va impactar més? Si haguessis de dir una cosa que va trencar els teus prejudicis, si és que en tenies, què et fixaries?
Clar, tot va començar amb la tesina. Val? Primer es fa una tesina i després una tesi doctoral. Llavors la tesina no vaig radiografar tota la ciutat, ni molt menys. Vaig agafar finestretes, escales 1, 2.000 i 5.000. I llavors el que em va sorprendre moltíssim és que et posaves a dibuixar el subsol privat i públic tot junt, i llavors es posava amb diferents colors, de més groc a més vermell, segons si anaves més a l'infern i el que estava construït negre, doncs veure que no tenia res a veure, que hi havia una lògica molt diferent, i que ensenyava, per exemple, el subsol de Plaça Catalunya a coneixedors de Barcelona, es deia, on estem? I que no ho reconeixies, deia, hòstia, Plaça Catalunya és així, per sota...
O sigui, la planificació urbanística a sota i a sobre és totalment incongruent.
Bueno, hi ha coherències, però hi ha una altra lògica. O sigui, hi ha coherències puntuals, de tal, però és desconegut. Llavors és una altra ciutat, no? És una altra mirada, és com, no sé, et gires una realitat i dius, hosti, això era així, de l'altra banda, no sé, la natura ens... No? Que quan mires en microscopi una cosa, doncs dius, ostres, com canvia això? És així, doncs passa una mica això amb el subsol, que dius, hosti, no reconec el meu barri, no reconec... I això em va fascinar. Llavors vaig dir, va, doncs ho faré tot, no? Acompanyada pel meu director de tesis, l'Àngel Martín, que també em va envalentonar a fer-ho tot. Va haver-hi algun moment que vaig maleir haver decidit fer-ho tot, perquè dius, tampoc calia, però un cop vist tot...
Perquè havent-hi tan poca recerca prèvia, suposo que devia resultar difícil.
Clar, bueno, era laboriós d'ajuntar tota la informació. El subsol públic, evidentment, ja estava bastant dibuixat, però havies de demanar-ho als diferents xarxes de serveis, etc. I el privat sí que no estava dibuixat. Les parcel·letes era una a una, anar mirant, i anar fent.
El cas de Plaça Catalunya, que és especialment caòtic,
sí.
per què ho és tant? O sigui, què en podem aprendre del cas de Plaça Catalunya en el subsol?
El cas, bueno, és bàsicament que s'ha actuat per respondre a necessitats puntuals, o sigui, de dir, ara necessitem un pàrquing, el posem, ara necessitem fer passar el metro, el posem, ferrocarrils, el passem, el tren, el passem, en lloc de tenir una visió en conjunt. Llavors, el resultat, que hi ha un vídeo que es pot veure per internet, que vaig fer amb la tesi, és d'una promiscuïtat formal i un desaprofitament d'espais, que dius, ostres, aquí... O sigui, hi ha una pèrdua d'oportunitats gegantina. Aleshores, jo crec que en la ciutat del futur, agafar i reformular doncs, tots aquests espais, perquè així com en superfície és impensable que en un espai central no relacionin els edificis entre si, doncs en subsol està passant. I si fa un projecte internacional de superfície subsol de Plaça Catalunya, o fins i tot si em fas pensar doncs, més enllà doncs, de plaça Urquinaona, a plaça Catalunya i plaça Universitat, de les tres en superfície i subsol que relacionin millor, seria meravellós.
O sigui, cal una planificació sota terra, cal que una, no sé si una branca de l'Ajuntament o de la regidoria d'Urbanisme o una regidoria específica o el que sigui, que s'ha d'ocupar concretament de planificar i d'ordenar el subsol.
No sé si és... que s'ocupi o sigui, algú separat que s'ocupi del subsol, sinó és que els que s'ocupin de la superfície que pensin en
que
el subsol.
Tota
és més
subsol.
Que la ciutat té tres dimensions i que no compta amb el subsol és perdre oportunitats. Saps? Hi ha, cada cop hi ha més sensibilitat, evidentment, però crec que hi ha bueno, un molt llarg recorregut de millores substancials. Sí, sí.
En el sentit aquest del caos que hi ha a plaça Catalunya i del no reconeixement de la zona de la superfície quan mires a sota terra, hi va haver punts de la ciutat... O sigui, com està repartit el trànsit o l'activitat o la quantitat, el volum d'infraestructures a sota terra? És coherent amb els punts, amb els centres neuràlgics de la ciutat o és... la lògica va completament per una altra banda.
Hi ha temes que sí, que dius, ostres, sí, aquí m'ho esperava. O sigui, jo vaig fer un article que era molt divertit que es deia les trufes urbanes, no? Com un gos que mira el terra i va traient pues, sorpreses, no? De mirar aquest dibuix. Llavors, hi havia, us en diré dues de trufes, això no, n'hi ha més en l'article, però dues. Una era l'Eixample, és molt curiós, l'Eixample, si mires el subsol de l'Eixample, el que és les parcel·les privades construïdes de quatre plantes soterrades o més, vale? O sigui, el que serien com semiedificis alts en subsol, vale? o baixos, depèn de com, en profuns, en tot cas, jo, sense haver-ho dibuixat, pensaria, ei, segur que s'acumulen a Passeig de Gràcia i a Diagonal, no? De dir, segur, perquè és el lloc on té més...
On a sobre hi ha més activitat.
Clar, on hi ha més moviment, més diners a guanyar i tal. Doncs no, curiosament, es reparteixen molt homogèniament, que és la idea doncs, pretesa per Cerdà del repartiment homogènic de la riquesa per la trama i tal, que sigui... Pues en subsol és molt més evident que en superfície. A veure, tu quan puges a carretera les aigües veus clarament pues, la Diagonal que es van repetint edificis alts. Això em va semblar molt curiós. L'altra trufa, per dir-ne una altra, el fet que si vens superfície no pots veure on acaba Barcelona i comencen els municipis colindants. O sigui, estàs allà dient, ostres, aquí comença, aquí acaba, no sé què. El Besòs sí que ho veus, però que està allà un... tot continu.
Bueno, i que ja és la tendència, de fet, de la planificació urbana de la metròpoli.
Sí, que està bé, aquesta continuïtat i tal. Doncs en subsol, curiosament, es marca el límit d'aquesta ciutat central metropolitana molt millor, perquè hi ha les rondes, com si fos una muralla, no? I després, al voltant de les rondes, que això tampoc no m'ho esperava, doncs hi ha peces molt més grans que la resta de la ciutat, que són grans contenidors, doncs, tant de refugis dipòsits de pluvials o pàrquings o dipòsits de cotxes o cotxeres d'autobús o tal. Llavors són com si fossin baluarts.
Aquests grans volums es posen sota les rondes.
Exacte, al costat de les rondes. Llavors la ronda seria com la muralla, feia aquesta metàfora, la muralla, i els baluarts serien aquests grans volums. I això no m'ho esperava.
Quan
sí, passen
de...
coses.
Quan dius aquesta homogeneïtat del Pla Cerdà, que també és... tradueix a sota terra, que és com que entenc que l'única coherència entre la superfície i a sota terra és sobretot l'Eixample de Barcelona, no?
Sí, l'Eixample, bueno, no, perquè des de dalt, per exemple, o sigui, des de sota és molt bo, perquè fins i tot perds la noció de quan hi ha carrer o quan no hi ha carrer. El xamfrà es queda desdibuixat, el que queden són com uns puntets, pum, 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 bastant aquí distribuïts que no t'ho esperes, fins que no ho veus no t'ho esperes. Llavors és com, dius, well, aquí es veu que és un teixit que la resta de ciutat no passa, que hi ha pues, llocs que s'acumula més, menys, i en canvi l'Eixample...
Entenc que aquest teixit i aquesta especificitat de l'Eixample en el subsol és atribuïble a la idea de Cerdà també, originalment.
Sí, bueno, no ho sé, no ho sabrem mai, però passa.
Però ha passat,
està passant.
No, no, és que a mi em meravella
fer
aquest podcast,
hosti,
perquè
no.
Sempre acaba sortint, per més anys endavant que vagis, sí, o per més que diversifiquis de temes, sempre acaba sortint que Cerdà ja ho havia previst, que és com una
no,
mena de cosa.
No, o sigui, Cerdà no ho havia previst. Havia previst o sigui, era un idealista i un molt avançat en la seva època i volia repartir al màxim la riquesa i el sol, democratitzar-lo, etc, etc. Llavors, com a conseqüència d'això i d'aquesta homogeneïtat, doncs el subsol,
clar, clar,
ha estat molt franc això, però ell el subsol que... no hi havia pensat massa.
Clar,
era
o,
més García Fari.
O passa
que
la idea és tan bona que igualment
que
les transcendeix,
conseqüències... no ho sé, o sigui, això és molt atrevit dir-ho,
sí.
O sigui, no ho sé.
D'acord,
d'acord. O sigui, jo no m'atreviria a dir-ho.
Està bé, fes-me tocar de peus a terra.
Bueno, no, jo és que sóc molt prudent perquè no sota terra. No ho sé, però que a mi em sembla molt curiós. O sigui, és curiós d'explicar.
No sé si podem fer aquesta enumeració que dèiem al principi de la quantitat de coses que hi conviuen, perquè suposo que la gent, o jo almenys, mentre preparava l'entrevista, m'imaginava el metro, però llavors anava com desbloquejant coses que no hi havia pensat, no? Això mateix que deies al principi de el cablejat per obrir el llum només despertar-nos, però també el metro, rodalies, sí, el ferrocarril, els dipòsits d'aigua, què més hi tenim?
Clar, hi ha dos grans grups, per començar. El que l'home ha pensat que anem a soterrar-ho i el que ha quedat soterrat sense que estigués previst com a tal. Llavors, dins del que, el que ha quedat soterrat, tenim en compte pues, que hi ha tot el tema d'una ciutat amb més de 2.000 anys d'història, pues, gran passat de la ciutat, doncs està soterrada, i tenim valuosos testimonis de les diferents etapes que expliquen la nostra ciutat. Llavors és l'arqueologia que s'ocupa d'això i tenim la Carta Arqueològica de Barcelona, que és meravellosa de consultar per entendre tot això. I després també doncs, hi ha passat soterrat que no ha estat concebut com a tal, que estan, o sigui, són edificacions anònimes que resultes del procés d'elevació de la cota d'urbanització dels carrers
han quedat construint a sobre
han quedat soterrades sense ser concebudes com a tal, i dius, ostres, això també és subsol. I aquí a Ciutat Vella, per exemple, passa tot sovint que has de baixar unes escaletes o hi ha semisoterranis o un edifici conegut, Can Framis, no? Edifici industrial, que dius, ostres, hi ha tots els jardins que baixen i no és que estigués concebut així, sinó que la cota del carrer ha anat pujant, no?
Això inhabilita l'aprofitament que es pot fer del subsol? És una cosa negativa?
És riquesa, és la secció esdevé més rica i llavors tens aquests espais intermitjos, o sigui que no inhabilita, és més riquesa, no? La ciutat no és plana ni els edificis tampoc, llavors aquests són els que estan soterrats sense estar concebuts com a tal. I soterrats tenim xarxes i espais, dins de les xarxes pues, tenim abastament d'aigua i clavegueram, energia, telecomunicacions, tot el que és mobilitat, tren, metro, túnels viaris. Hi ha altres temes com l'aprofitament de l'aigua freàtica, la recollida pneumàtica d'escombraries i la climatització centralitzada, també, que hi ha certs barris com el districte Clima al Poble Nou o la Marina del Prat Vermell. I pel que fa a espais, doncs hi ha aparcaments, estacions de metro i tren i altres espais doncs, que han quedat sota, i els d'ús privatius, sota les parcel·les privades que trobem de tot, i després hi ha tot el que hi ha i que no... O sigui, totes les històries amagades del subsol que la gent t'explica i després vas descobrint que sí o que no. O sigui, hi ha molta mística, també.
Mm-hmm. Hi ha una cosa que, clar, que no sé si ens pots explicar des del punt de vista científic, tècnic, pels que no en sabem res de la matèria, però que és això que se'n diu el canvi climàtic subterrani. Què és? O sigui, això és, està passant? Ens està passant aquí també? Està passant arreu del món?
Sí, home, sí. O sigui, el fet de no haver-hi una planificació urbanística del subsol fa doncs, que al final la ciutat se'n ressenti, no? I la natura se'n ressenti. Qualsevol planificació a partir de les preexistències naturals, la geografia del lloc i les artificials que serien el construït. Jo m'he ocupat de radiografiar tot el que està construït tot junt. O sigui, després hi ha una important feina geològica que l'Institut Geològic i Cartogràfic, quan jo vaig començar, estava iniciant uns plànols a 5.000 de la ciutat i ara ja tenen pràcticament tota la ciutat. Llavors, ajuntar aquestes dues coses ajudaria a planificar millor. Llavors, el canvi climàtic i el subsol. O sigui que comentaves de si hi ha problemes. Doncs sí, evidentment s'ha construït sense tenir en compte el lloc. O sigui, què s'hauria de fer? Doncs mantenir doncs els cursos naturals d'aigua, no? de les rieres i els torrents, doncs no deixar construir. Jo ja no deixaria construir més en quan si no hi ha edifici a sobre, doncs que no hi hagi el subsol construït, ho trobo anacrònic, continua fent, encara que siguin per infraestructures, però s'hauria de pensar de quina manera doncs posem...
La manera d'aprofitar el que hi ha, el que
existeix. Exacte, reciclar al màxim, o sigui, al final no difereix tant, no difereix tant. Però bueno, això fa anys que es diu i fa anys que es va fent, o sigui, de tenir en compte, però no hi ha una regulació clara de dir, mira, ja no es construeix més sota els carrers excepte doncs posar-hi serveis, això sí, serveis i metro, o sigui, però d'altres coses no, o sigui, un equipament que agafi, no, doncs no toca, o sigui, només la petjada de l'edificació perquè transpiri la ciutat, perquè si no el que passa és que l'aigua no va cap al subsol, no s'omple els aqüífers, se'n va directe al mar, hi ha el fenomen de la gota freda, bueno, és tot un desastre, no? Ecològic.
Però és un desastre ecològic en el sentit també que si...
De sobreconstruir el subsol. Sobreconstruir el subsol és anti... O sigui, mira si són burros els humans, o sigui que les formigues o els arbres han construït doncs, amb molta intel·ligència el subsol, no? Els arbres es parlen entre ells a través del subsol. Nosaltres no hem anat a la nostra, cadascú ha fet el tal, o sigui que... Llavors hi ha una disbauxa impressionant. I endreçar-la doncs, és que multiplica les oportunitats de la ciutat.
I els efectes ecològics de no haver previst això? Parlaves de les alteracions dels circuits freàtics naturals de l'aigua per sota terra. També per això en diuen canvi climàtic, o sigui, reverbera amb la qüestió de la temperatura, amb sí. La qüestió del verd, amb la qüestió del...
Clar, el fet que la ciutat no sigui permeable, o sigui, ocupar i que no transpiri, fa que l'efecte illa de calor, que vol dir aquesta calor que passes a dins de la ciutat i te'n vas a Collserola i corre l'aire, doncs és molt més fort. O sigui, l'exemple dels eixos verds, no? Que hi ha aquests parterres tan grans, doncs això fa que hi haurà un altre ambient en relació amb un carrer tot asfaltat. Val? Llavors el subsol hi té molt a dir, en aquest sentit. I pel que fa a l'aigua, no sóc experta de tot això, o sigui, jo vaig fer un tastet de tot, però no sóc ni enginyera. O sigui, sóc arquitecta,
bueno, doctora en urbanisme. Però ets experta amb el global.
Amb el global, sí, bueno, vaig fer un primer pas. Pel que fa a l'aigua, clar, el que passa, o el que els experts diuen que passa, és que s'està, o sigui, entra l'aigua del mar als aqüífers de dins de la ciutat, llavors... quedaran, doncs, estan quedant salats, llavors es poden aprofitar menys, i hi ha tota una contaminació dels aqüífers. I això, i perquè no s'infiltra des de dalt, vale? Si s'infiltrés perquè la ciutat no fos permeable, doncs no passaria això, pel que vaig entendre que...
Què podem fer perquè la ciutat transpiri més en termes de verd, per exemple?
Doncs construir menys, o sigui, fer espais més tous, o sigui, fins i tot de construir, o sigui, potser hi ha alguns espais, d'aquests espais que deia de la muralla i els baluars, si estan, per exemple, al front marítim, si tu mires el plànol del subsol que vaig fer, ostres, està ple de peces enormes. Això vol dir que no baixa l'aigua, o sigui, és com que estàs fent taps.
Però vull dir, pots omplir més de verd la superfície i això, evidentment, ajudarà a transpirar, però des del subsol es pot verdificar la ciutat? Té alguna mena de sentit? Hi ha alguna mesura que es pugui fer des
clar,
de sota?
Imagina't que treus... Estic fent volar coloms, o treus a la coberta d'un d'aquests aparcaments d'algun lloc i agafes i ho omples de terra i poses verd. Ostres, doncs, potser és una declaració d'intencions de que la mobilitat no es pot resoldre d'una altra manera en certs punts. O sigui, a mi em fascina el fet que s'hagin pacificat tants espais i, en canvi, no s'hagi reconvertit cap pàrquing al voltant d'aquests espais, que continuem tinguent al voltant de Via Laietana, per exemple, aparcaments doncs, que a plaça Catedral, doncs, que si baixeu a la menys 4, doncs, sovint està molt buida.
Com que en realitat no pot ser que per retirar el vehicle, si estem d'acord o hi ha un cert consens en retirar el vehicle privat de la superfície de Barcelona, la resposta sigui amagar-lo sota terra.
Sí, o sigui, millor posar-lo sota terra primer, però un cop ja hagués omplert els de sota terra i et sobra espai, doncs potser és que comencis a reconvertir aquests espais. O sigui, els pàrquings aquests tan cèntrics, o fins i tot n'hi ha que tenen façana, que tenen, o sigui, llum natural, doncs podríem repensar-los. De fet, el mandat passat, l'Ajuntament de Barcelona va encarregar doncs, a la universitat un estudi que vam fer per analitzar els pàrquing sota sol públic de la ciutat, aquests cap als BCM, Saves, etc. 108 pàrquings, vam entrar tots, són preciosos, alguns d'ells, a nivell espacial, i estaven molt menys ocupats del que ens esperàvem. Mm. Llavors dius, ostres, una reconversió gradual d'aquests espais perquè serveixin com a usos col·lectius i no usos privatius, ens estaria molt bé.
Per exemple, amb què es podrien reaprofitar aquests pàrquings?
Mira, aquí hi ha una experiència molt bonica, molt bonica, bueno, dues experiències de París en aquest sentit. El 2017 a París fan un concurs, crec que és anualment, que es diu Reinventer Paris, i decideixen doncs, un tema en concret, val? I ja fa anys que ho fan, ho va començar el Jean-Louis Messicat, i està superbé. Llavors, a la segona edició la van dedicar al subsol de París i van agafar 33 emplaçaments en desús i van dir, arquitectes i pluridisciplinars, penseu en altres usos. D'aquests 33, 14 en l'actualitat estan en obres, o en projecte o en obres. I què tenen? Doncs des de usos esportius, oci, agricultura urbana, usos de centres cívics, bucs musicals, o sigui, agricultura urbana dic bolets, vull dir, agafar i fer pues, el que sigui, després temes logístics de mobilitat, de l'última milla, o sigui, altres usos, i està superbé aquest concurs. I també a París, també, el 2018 vam fer una expo al pavilló de l'Arsenal, que era amb immobles per automòbils i que agafaven edificis, en aquest cas en superfície, però que podrien estar en subsol d'aparcament, i els buidaven, o sigui, els canviaven amb certes extraccions de parts de l'edifici i els reconvertien fins i tot en habitatge, en oficines, en de tot. Llavors, sí, o sigui, es pot reconvertir alguns d'aquests espais, es podrien reconvertir perfectament.
Amb habitatges també? O sigui, la gent s'ha d'imaginar que el futur haurem de construir cap avall també? O...
No, jo crec que habitatge... Clar, aquí l'habitatge... Parlant de subsols, hi ha dos subsols. La Menjú, que és una segona planta baixa, que amb un pati anglès, un lluernari, pot tenir una qualitat espaial excepcional, molt més que edificis que van tirant uns patis interiors molt petits, o sigui, segons com pots aconseguir coses interessants, jo no sé si per viure-hi, però també té consideració subsol, o sigui, sempre es considera subsol segons la rasant del carrer. Llavors, què passa? Barcelona té pendent. Hi ha zones com el Carmel, que el que és subsol al carrer, mirant el carrer, per l'altra banda té una façana magnífica amb vistes.
Clar.
Llavors, ara mateix, hi ha llocs que aquests espais són aparcament, però que podrien ser perfectament habitatge. Fins i tot, jo què sé, un pàrquing a la plaça Castellana, que és públic, hosti, que tens allà unes vistes a la ciutat.
Clar, però són aquests espais inclinats.
Exacte,
o amb una posició
estan...
concreta que ja ho propicia. Però d'entrada la tendència no ha de ser construir cap avall.
No, la tendència és deixar de construir en general. O sigui, hem de deixar construir i reaprofitar el que tenim. I llavors, potser en punt central sí que es pot construir una miqueta més per relacionar millor les peces, però jo crec que l'etapa del construir, a mi, bueno, a mi no m'interessa, almenys. Potser s'ha de fer, però a mi no crec que sigui la solució del subsol és omplir-lo més. No, al contrari, és mirar-lo més i relacionar-lo més. O sigui, la ciutat és relacions com a concepte, és el lloc ideal per relacionar-se. Llavors, en superfície, en planta baixa, tu si tens un comerç i vols créixer, saps si el del costat està buit, te'l compres o t'amplies, subsol, doncs, com que no saps el que tens, no hi ha aquesta relació. Jo crec que és el que... O sigui, hem d'anar cap a relacionar-nos millor amb subsol, tant espais privats entre ells com privats públics, etc.
D'acord, hem parlat d'aparcaments. En els túnels de metro, els túnels de ferrocarril, el clavegueram, que també funciona amb túnels... Tot això es pot aprofitar d'alguna manera? Hi ha alguna finestra d'oportunitat a nivell d'infraestructura per fer-ho més útil, per donar nous usos?
Clar, el clavegram entenc que és eficient a més no poder, perquè vull dir, és que no tiren els diners, saps? Vull dir que ja està superpensat tot i tenen, bueno, uns programes estupendos per veure com funciona, quan entra més càrrega, hi ha uns dipòsits de retenció de pluvial que són preciosos com catedrals a sota el terra, però és que estan en ple funcionament i vull dir que no s'hi pot fer res. En canvi, el metro sí que té un, jo crec que té un llarg recorregut de millora qualitativa, així com els vagons potser són els millors o dels millors de les ciutats europees, estan nous i magnífics i de més. Les estacions de metro sí que les més contemporànies han posat en valor l'espai com a qualitat, de la línia 9, doncs cadascuna té un arquitecte diferent, o sigui, han mirat la qualitat espaial, però les antigues i sobretot els passadissos tenen un marge de millora bueno, extraordinari. Jo crec que hi ha molt projecte a fer. Poso un exemple que tots segurament o gran part dels oients deuen haver sentit haver passat per allà, que és el passadís de Passeig de Gràcia, no? Que uneix la groga amb la verda,
el
que és
llarg passadís de Passeig de Gràcia.
De, és terrorífic, no? Dius, és de pel·li de pors, de segons a quina hora hi passis i baixet i tal. Doncs quan agafes i el secciones, no? El mires amb secció, veus que a l'altra banda de la paret hi ha l'aparcament de Saba, de Passeig de Gràcia. Dius, ostres, només que fos un vidre en lloc d'una paret, com canviaria, no?, la percepció del lloc.
I tant.
Imagina't si en lloc... Exacte, en lloc d'un vidre, imagina't que és una galeria comercial. Vale, estem privatitzant el subsol. Dius, bueno, no sé, jo si prefereixo un comerç o un cotxe, saps què vull dir? El centre, que hi arriba el tren, el metro, que hi ha de tot, no ho sé.
O ampliar, agafar fins i tot una part de l'aparcament i ampliar, i que hi hagi aquelles cintes de mobilitat més ràpida.
Podria ser
com
qualsevol cosa. Qualsevol cosa més. O sigui, jo crec que el fet de no veure-ho, clar, jo fins que no vaig fer la tesi no sabia que l'altra banda, i mira que li havia fet de cops aquell passadís, pues no era conscient que hi havia tot allò al darrere. Pot ser que puntualment passin coses, o sigui, sí que hi ha molta... I de fet, estem pues, quasi condemnant el ciutadà a passar per espais molt tristos.
Mm-hmm. Aquesta mena de... sobretot en les noves línies i en llocs com el Carmel, per exemple, o per exemple Singuerlín, aquesta mena d'estacions de metro que tenen... que els veïns han de fer servir molts ascensors perquè estan cavades molt al fons,
sí.
Això és eficaç? No? O és... perjudicial pels veïns, en el sentit que han de triguen molt més a moure's i a desplaçar-se i a fer tot el...
És eficaç, els enginyers són eficaços, afortunadament tenim, saps? O sigui, hem fet per optimitzar al màxim és molt costós construir el subsol i tampoc no tardes tant a baixar. Jo crec que bueno, jo no he plantejat això com ineficaç, perquè n'hi ha poques de tan profundes, eh? També és molt puntual. És molt puntual.
Hi ha alguna ciutat estrangera, que alguna gran ciutat o homologable a Barcelona, que funcioni amb una racionalitat digna d'admirar en termes de subsol?
Hi ha diverses, o sigui, les més típiques, eh? Us diré, Tòquio, que evidentment té una intensitat espectacular, i aleshores doncs, tenen el subsol molt planificat i tenen fins i tot una institució que vetlla pues, per millorar aquest subsol, la percepció, etc. I hi ha estacions que es converteixen en centres comercials amb molt vitals, com Shibuya o podries dir. Després, Hong Kong també és espectacular, que ja no hi ha ni cota zero, es barreja aquest menjo al mesu al zero, no saps on estàs. Montreal també és un cas molt paradigmàtic, que arran de la climatologia, no és intensitat d'ús com Hong Kong o Tòquio, sinó és la climatologia adversa, doncs fa que a través d'una anècdota doncs comencin a construir una xarxa subterrània peatonal i comercial que connecta els edificis privats, la Ville Intérieure. Sí que hi ha casos. Sí que hi ha casos.
Què és el que les diferencia? Que ho van saber planificar abans i es van anticipar? O...
Sí, o sigui, es van saber anticipar i van saber treure profit de l'oportunitat de dir, ostres, aquí està passant això, doncs anem a començar a planificar-ho. Però a Europa, per exemple, no és una tendència, o sigui, no anem endarrerits, Barcelona, o sigui, estem en la tendència europea de, bueno, sí, fem puntualment algun projecte, o sigui, jo què sé, fem a Estocolm, sí que tenen més... Però no hi ha una visió estratègica global de ciutat, no hi ha una cultura destacada d'urbanisme subterrani.
I tinc entès, no sé si és així, que precisament aquestes ciutats asiàtiques que posaves d'exemple, en algunes on s'ha construït molt de pressa i de manera molt accelerada els últims anys, un dels problemes que tenen és l'enfonsament de la superfície.
Clar,
això sí. No sé com pot afectar l'ús del subsol i l'eficàcia del subsol els pròxims anys.
Ja, jo tampoc. No sé.
En tot cas, passa.
Sí, ja. Això està passant, sí. Clar, la Terra es revela, al final. Si vas a saco, vull dir, la natura, ja ho deien els grecs, no?, que està allà. O sigui, has de tenir una bona relació amb la natura, si no acabes... Bueno, has begut oli. Estem en aquest procés d'anar bevent oli.
I imagina't que, per acabar... et posen al capdavant d'un àmbit de l'Ajuntament o d'aquesta regidoria que ens imaginàvem abans, específica del subsol, i et donen les competències per fer el que vulguis. Quines diries que serien les tres o quatre primeres mesures, o dues, que intentaries dur a terme?
Clar, ara, actualment, hi ha la sort que s'està redactant el Pla Director Urbanístic Metropolità, que assentarà unes bases urbanístiques pels 36 municipis. Llavors, entenc que no cal que estigui jo en una regidoria o tot això, sinó que ja hi ha molta gent treballant-hi, que jo encantada de col·laborar amb ells, de fet, hi havia treballat, perquè agafin i assentin aquestes bases.
Però per
jo
fer
crec
l'exercici...
Que hi ha... Sí, sí, ara vaig.
Val.
Crec que hi ha diverses coses. La primera, el tema del el que és espai públic no s'ocupa, saps? Que es quedi, o sigui, ja mai més, excepte si és tren o metro, però la resta també, això ho... Hosti, llavors la segona, si no ho portava preparat, aviam. Hi ha un tema també que és molt curiós, que a les companyies de serveis, però això no m'ho contis com a segona, però les companyies
de serveis... Pot ser un espai de reflexió oberta, en veu alta.
Les companyies de serveis no estan obligades a treure les xarxes antigues quan en posen una de nova. Llavors, jo crec que això, per gestionar el subsol millor, s'ha de treure l'antic, saps? Obligar a fer una mica de neteja i cartografiar.
Extirpar.
Sí, que hi ha la CEFAT que ho ajunta totes aquestes cartografies i que això sí que és una institució que val molt la pena que existeixi, però jo crec que hi ha molta feina a fer. Després, regular l'aparcament. O sigui, l'aparcament tenim uns paràmetres molt similars a quan érem cotxes centristes. O sigui, el discurs polític, social, ambiental no està d'acord amb la normativa. Crec que és molt, molt, molt important això. I bueno, tot el tema dels cursos d'aigua, o sigui, posar en relació topografia, geologia, hidrografia amb ocupació. O sigui, jo crec que seria una mica això.
Molt bé.
Sí.
Doncs, un bon volum de deures per
he improvisat, per improvisat.
No, ja està bé.
Sí.
Rosina Vinyes, un plaer. Moltes gràcies per venir a Santa Eulàlia.
Moltes gràcies a vosaltres i espero que hagi ajudat a passar una mica més endavant del desconeixement a veure les oportunitats i no dels problemes, sinó oportunitats del subsol.
Molt bé. Gràcies. Recordeu que ens podeu fer arribar comentaris i suggeriments a l'adreça de correu electrònic santaeulalia@vilaweb.cat. Gràcies per escoltar-nos.
Santa Eulàlia és un podcast de Vilaweb presentat per Otbou amb Carles García al servei tècnic i a les veus Maria Castanyer.